Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La delegada del govern, Teresa Cunillera, assegura que l'Estat donarà explicacions al Congrés sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils, després que avui s'hagi conegut que el CNI controlava els mòbils dels terroristes fins a 5 dies abans dels atacs. Montse Manent.
Mentrestant, l'assessor de les víctimes del 17A, Robert Manrique, reclama en declaracions a la xarxa que reconegui els afectats de l'explosió d'Alcanar com a víctimes de terrorisme, mentre l'alcalde del municipi, Joan Roig, exigeix que es tracti la deflagració com un atemptat terrorista.
En canvi, no se'ls reconegui com a víctimes d'un atemptat, perquè el que està dient Fiscalia és que el del Canar no és un atemptat terrorista. Home, no fotem.
La pregunta és ben senzilla. Què hi feien aquelles quantitats d'explosius utilitzats en altres atemptats terroristes, totes concentrades en una casa, en membres de la cúpula i el cervell de l'atemptat terrorista de Barcelona?
El PSC tornarà a presidir el Consell Comarcal del Vallès Occidental gràcies a un pacte amb Junts per Catalunya i els Comuns.
L'acord a què han arribat les tres formacions dona de nou la presidència als socialistes. Tot apunta a l'alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Jiménez, per repetir el capdavant de l'ENS en el que seria un segon mandat consecutiu.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
En el text de l'acord, les tres formacions valoren la tasca feta per l'ENS comarcal els darrers anys i es comprometen a basar la seva actuació en la concertació, la pluralitat i l'equilibri territorial. Com a prioritat del pròxim mandat, destaquen el benestar de la ciutadania, el suport als ajuntaments de la comarca, actuar a partir de criteris de transparència, ètica i equitat i tenir com a horitzó els objectius de desenvolupament sostenibles aprovats per les Nacions Unides.
El govern demana responsabilitat al volant i evitar conductes homicides a la carretera. Gairebé el 55% dels morts el 2018 correspon a accidents en cap de setmana.
Les autoritats adverteixen que a l'estiu hi ha més relaxació i més consum de drogues, que poden ser mortals. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat responsabilitat individual al volant.
Hem d'apel·lar, i apel·lem, i apel·lo directament a la responsabilitat dels conductors i conductores quan agafen un vehicle. No només està en joc la seva vida, està en joc la vida dels altres també.
L'exalcalde d'Alfara s'ha escudat avui en el Constitucional per defensar els temptejos turístics a l'Ebre amb braus.
Josep Mas estava citat aquest matí a declarar davant del jutjat número 5 de Tortosa com a investigat per prevaricació en autoritzar aquests espectacles malgrat la prohibició judicial.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Continua la polèmica entorn a la ramaderia Mur d'Alfara de Carles, que des de fa uns anys s'ha reinventat obrint les portes a turistes en una activitat que el torero tarragoní Rubén Marín denuncia que li han copiat. Aquest dimecres, nou episodi, l'exalcalde d'Alfara de Carles, Josep Mas, ha declarat als jutjats de Tortosa després que s'admetés a tràmit una querella de Marín per prevaricació. Marín demana que la ramaderia deixi d'organitzar espectacles taurins per turistes emparats en una llicència municipal, tot i que un jutjat de Barcelona va declarar el 2015 il·legal aquesta pràctica.
El cinema de Lleida, Cinemón de Lleida, de Lleida permetrà als assistents en aquesta edició veure com és la vida en un camp de refugiats. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El cicle de cinema solidari de Lleida se celebra aquest divendres i dissabte i comptarà amb mitja dotzena d'actes entre projeccions i accions de conscienciació. La regidora d'Educació, Drets, Feminisme i Cooperació de la Paeria, Sandra Castro, ha destacat que en aquests moments hi ha més de 70 milions de persones refugiades i desplaçades arreu del món. Això les ha portat en molts casos a viure en situacions de pobresa, fam, manca d'aigua i desigualtat. És per aquest motiu que enguany s'ha triat el drama dels refugiats com a temàtica del certamen.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu, bona tarda.
Bona tarda, s'espera una tarda en conjunt variable arreu del país, amb núvols més abundants, sobretot a la meitat nord del país. Avui, al matí, ja ha arrencat amb alguna precipitació cap a ponent, de cara al migdia també algun ruixat a punts del Pirineu, però sembla que durant la segona meitat de la jornada es reactivaran les precipitacions. Començarien per zones de muntanya del Pirineu, Prepirineu, i que a mesura que avanci la tarda i de cara al vespre aniran avançant de nord cap a sud i també podran afectar punts de la depressió central, alguna zona de l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona i fins i tot tot de cara al dia puntualment podien sortir per la costa entre el litoral central i sud de la Costa Brava. També cap a les Terres de l'Ebre, cap al Massís dels Ports, podria descarregar algun ruixat. Atenció, perquè aquestes tempestes de cara a la tarda poden ser localment fortes i anar acompanyades de cops forts de vent i inclús també puntualment de calamar-se o alguna pedregada. Avui les temperatures es quedaran sense grans canvis. Finalment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista després de xocar amb un cotxe a la C-250 Quart, al Gironès. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bàsicament ens centrem a la xarxa viària més propera a Barcelona i a les seves rondes. Hem de dir que les dues rondes van molt plenes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral en sentit Besòs, gairebé de punta a punta, tot el tram. No és una cua constant, però sí que són trams aturades, per tant, dues rondes de Barcelona molt carregades anant cap al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat, sobretot la ronda litoral amb cua important entre Sant Adrià i la zona de Montjuïc. També val la pena comentar l'extrem sud de Barcelona, la D23, els vehicles s'aturen entre Molins de Rei i el Papiol. Ara hi ha aturades els túnels de Vallvidrera, entre el peatge i la Boca Nord. AP7, aquí els vehicles s'aturen entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, però també en sentit nord, 3-4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà. I la C-58 amb aturades a Sant Quirze, en totes dues direccions, Sant Quirze, Sabadell, Terrassa, però també l'entrada a Barcelona entre Ripollet i el nus de la Trinitat. Acabem, per una banda, amb la Pota Nord, B20, cua ja des de Badalona, compacta, de més de 3-4 quilòmetres fins a enllaçar amb les rondes, i a la C-60, ara aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig al tram d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Aquest estiu la de Maris Gelabert al Petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la de Maris Gelabert al Petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu. Soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenúria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que l'executiu espanyol donarà explicacions al Congrés sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils. Es tracta de la primera reacció d'un representant de l'Estat des que el diari Público va començar a informar sobre la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll. Justament, l'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme, Robert Manrique, ha criticat des de la xarxa que la Fiscalia consideri que l'explosió d'Alcanar, on els terroristes amagatzemaven explosius, va ser un accident i no un acte terrorista.
Si aquesta tesi es manté, els veïns ferits es quedarien sense indemnitzacions. L'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme, Robert Manrique, ha expressat la seva indignació.
Com pot ser que n'hi hagi 29 persones reconegudes com a ferides físiques per l'atemptat i que, en canvi, no se'ls reconegui com a víctimes d'un atemptat? Perquè el que està dient Fiscalia és que lo del Canar no és un atemptador terrorista. Home, no fotem. Si al cap i a la fi estava el líder, la que estava organitzant totes les bestieses que estaven preparades contra objectius catalans. Si estan ferits amb l'auto de processament com a víctimes, perquè encara no han rebut cap tipus d'indemnització. Fins i tot se'ls estan denegant els ajuts a nivell psicològic.
Doncs en la mateixa línia es pronuncia l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, que veu incomprensible que la Fiscalia no consideri l'explosió de la casa xalet d'aquest municipi com a atemptat terrorista. Roig considera, a més, un escàndol gravíssim les informacions conegudes fins ara al voltant del 17 d'agost. Ràdio Alcanar, Míriam Gavaldà.
Roig ha indicat que aquesta decisió deixa els veïns i veïnes desprotegits a l'hora de demanar les indemnitzacions corresponents i recorda que el xalet és on la cèl·lula jihadista de Ripoll preparava els explosius per als atemptats i on hi va haver dos de les defragacions que van causar la mort del cervell de l'operació Abdelbaki Assati.
Penso que això és una equivocació, molta falta de rigor per part de la Fiscalia considerar que aquí al municipi d'Alcanar no hi va haver un atemptat terrorista, sinó la pregunta és ben senzilla: què hi feien aquelles quantitats d'explosius utilitzats en altres atemptats terroristes, totes concentrades dins d'una casa en membres de la cúpula i el cervell de l'atemptat terrorista de Barcelona? si això no forma part del mateix atemptat, que m'expliquen a mi què és el que està passant.
Roig ha exigit responsabilitats i ha criticat el silenci intolerable del govern espanyol, així com la manca de respecte cap a les víctimes i la ciutadania.
Les reclamacions de Manrique i de l'alcalde d'Alcanar arriben al mateix dia que es coneix que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, tenia punxat el telèfon mòbil dels autors dels atemptats de la Rambla i Cambrils fins a 5 dies abans dels fets. És la segona entrega d'aquestes informacions aparegudes al diari Público, en què el rotatiu assegura que els serveis secrets espanyols coneixien tots els moviments dels terroristes. Televisió del Ripollès, Judit Espert.
El diari revela que la prova del seguiment consta en un dels informes reservats que el CNI ha facilitat als investigadors dels atacs terroristes del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Público apunta que les proves demostren que el CNI vigilava de prop tots els moviments dels autors dels atacs. Afegeix que la informació va arribar als investigadors per una relliscada de redacció per part dels serveis secrets. El diari considera poc habitual el tipus de seguiment per ser tan exhaustiu, especialment per tractar-se d'un jove sense antecedents penals. En definitiva, Público afirma que el detallat seguiment a la cèl·lula de Ripoll només s'explica si els serveis secrets comptaven amb Abdelaki Esati com a confident i que el CNI podria haver estat enganyat per l'imam, que no va tenir cap intenció de revelar els seus propis plans.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El PSC tornarà a presidir el Consell Comarcal del Vallès Occidental gràcies a un pacte amb Junts per Catalunya i els Comuns. L'acord a què han arribat les tres formacions dona de nou la presidència als socialistes. Probablement serà l'alcalde de Castellà del Vallès, Ignasi Jiménez, qui repetirà per segon mandat consecutiu al capdavant de l'ENS. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En el text de l'acord, les tres formacions valoren la tasca feta per l'ens comarcal els darrers anys i es comprometen a basar la seva actuació en la concertació, la pluralitat i l'equilibri territorial. Com a prioritats del pròxim mandat, destaquen el benestar de la ciutadania, el suport als ajuntaments de la comarca, actuar a partir de criteris de transparència, ètica i equitat, i tenir com a horitzó els objectius de desenvolupament sostenibles aprovats per les Nacions Unides. Segons el pacte, el PSC ostentarà la presidència de la institució, que segurament recaurà una altra vegada en l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez. Alhora es crearan dues vicepresidències, una per Junts per Catalunya i una altra per En Comú Guanyem.
El Tribunal Constitucional ha anul·lat la reprovació del rei Felip VI, que el ple del Parlament va aprovar l'octubre de 2018. Concretament, ha anul·lat dos punts del text on es condemna el posicionament públic del rei arran del discurs del 3 d'octubre i es demana l'abolició de la monarquia.
El Tribunal considera que aquesta declaració és inconstitucional, entre altres motius, perquè el Parlament no té competència sobre la forma d'estat. El text de la reprovació va ser impulsat per Catalunya en Comú i es va aprovar amb 69 vots a favor i 61 en contra. Els quatre diputats de la CUP es van abstenir perquè la declaració feia apel·lacions al diàleg amb l'estat espanyol. El president del Parlament, Roger Torrent, ja ha respost a la resolució a través de les xarxes, on ha assegurat que la majoria parlamentària continuarà pensant que la monarquia és una institució caduca, digui el que digui l'alt tribunal.
I encara en clau política, el nou president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, demana unitat d'acció a les files independentistes i adverteix dels perills d'allunyar-se de l'estratègia compartida. Si fos necessari, aposta per una aturada de país com a resposta a una sentència condemnatòria dels presos. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a la xarxa que ha seguit la nostra companya, Carina Bebé.
El president de la Cambra de Catalunya apel·la a la responsabilitat i incideix en la necessitat de restituir la unitat dels partits, entitats i societat civil per remar junts, diu, cap a la independència de Catalunya. Si no s'aconsegueix, segons Joan Canadell, el moviment independentista pot prendre mal. L'escoltem.
Si hem de sortir al carrer, hem de sortir al carrer, però darrere hi ha d'haver una estratègia per la qual aquesta sortir al carrer desemboqui amb alguna acció concreta que acabi solucionant el problema que tenim. Perquè si només és sortir al carrer per sortir al carrer com a resposta a una situació de, fins i tot de frustració, sense haver-hi una estratègia, al final el que podem fer és perdre-hi encara més. I això és el que no hauríem de fer. Per tant, jo també faig una crida a la societat civil sobiranista en aquest sentit, en que allò que fem ho fem de forma coordinada.
Canadell també ha apostat, si cal, diu, per una aturada de país per donar resposta a una sentència condemnatòria contra els presos polítics.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern català demana responsabilitat individual al volant i evitar conductes homicides a la carretera. Gairebé el 55% dels morts el 2018 corresponen a accidents en cap de setmana i l'estiu concentra el 23% d'aquests accidents. Les autoritats adverteixen que a l'estiu hi ha més relaxació i més consum de drogues, que poden ser mortals pels qui condueixen i pels altres. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El juliol i l'agost es produeixen el 23% dels accidents de trànsit, però amb un índex molt alt de mortalitat. I sobretot en cap de setmana. Cada cap de setmana de juliol surten de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. La meitat dels conductors morts l'any passat anaven beguts o drogats. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat responsabilitat individual darrere el volant.
I apel·lo directament a la responsabilitat dels conductors i conductores quan agafen un vehicle. No només està en joc la seva vida, està en joc la vida dels altres també. I podíem parlar de conductes homicides a la carretera. Per tant, apel·lem a la responsabilitat de tots i cadascun dels conductors i conductores per aquests mesos d'estiu, però per la conducció en general.
Un terç de les víctimes mortals d'aquest any són majors de 65 anys.
El president del Parlament, Roger Torrent, es reuneix aquesta hora amb Òscar Camps, fundador de l'ONG Open Arms, a Badalona. La trobada arriba 24 hores després que la cambra anunciés que atorgava la medalla d'or del Parlament a l'activista i també a la capitana del Sea-Watch 3, Carola Raquet. Anem, doncs, cap allà, a Radio Ciutat de Badalona. Marta Grífols, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, fa breus minuts que ha arribat el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i ara sí que ja s'ha trobat amb el fundador de l'ONG Badalonina Proactiva Open Arms, Òscar Camps. Després d'una efusiva salutació, Torrent ja li ha comunicat personalment que la mesa del Parlament li ha atorgat de forma unànime la medalla d'or. En aquests últims dies, el president del Parlament ha definit els guardonats com a dos lluitadors per als drets humans que juguen la vida per salvar-ne d'altres davant la inacció dels estats. Avui, com dèiem, Torrent ha volgut visitar el vaixell Astral, que es troba actualment amarrat al port de Badalona. A part de comunicar-li a Camps aquesta decisió d'atorgar-li aquest guardó, Torrent també aprofitarà per conèixer com va anar la darrera missió de l'ONG Badalonina.
Doncs gràcies, Marta, per aquesta darrera hora des de Radio Ciutat de Badalona. Més coses, una vintena de persones detingudes fins ara a les comarques del Garraf i el Baix Llobregat en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra i l'Agència Tributària contra el tràfic de drogues, principalment marihuana i cocaïna.
L'operatiu posat en marxa aquesta matinada és la segona part del que es va desplegar a principis de mes en el barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, en què es va desarticular un clan familiar que traficava marihuana. Es van decomissar milers de plantes de cannabis en cultius en cases i es van detenir 7 persones. En l'operatiu d'avui han participat fins a 200 agents dels Mossos d'Esquadra que, a banda de les detencions, han fet diverses entrades i escorcolls al Vendrell, Segur de Calafell, Vilanova i la Geltrú, al Garraf i del Martorell al Baix Llobregat.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
A Tarragona, els treballadors de Vic Iberia s'han concentrat aquest matí davant els jutjats en suport als membres del comitè d'empresa, sancionats per la direcció sense sou i feina durant 28 dies. Avui començava el judici per aquest cas que remunta al 2018 en plena negociació del conveni col·lectiu. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Des de la UGT i Comissions Obreres qualifiquen la sanció de desproporcionada i injustificada i consideren que només busca la repressió de la representació dels treballadors i treballadores. Manel Molina, secretari del sector béns d'equip de la UGT, explica què esperen d'aquest judici.
Doncs nosaltres esperem que el jutge ens doni la raó en el sentit que nosaltres només hem fet representar els treballadors i treballadores de Vic Iberia. No hem fet res més que fer les nostres funcions com representants d'ells.
Finalment, asseguren que no és la primera vegada que des d'aquesta direcció se sanciona representant dels treballadors i consideren que estan patint una persecució per negar-los el dret d'exercir lliurement l'acció sindical.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Agricultura posarà en marxa un protocol d'actuació davant l'assalt a granges privades per vetllar per la bioseguretat del sector ramader i agrícola. És el compromís de la consellera Teresa Jordà després que el sindicat Assaja li hagi traslladat el malestar del sector per accions com la del cap de setmana passat, en la qual unes 160 persones van entrar a una granja de vaques privada per denunciar la indústria làctica i la suposada explotació animal. M1 FM, Pere Gilard.
El president de Saja Lleida, Pere Roquer, parla de l'opinió dels ramaders i de la necessitat d'actuar legalment en contra d'aquests grups organitzats.
L'opinió del sector és molt fàcil, o sigui, hi ha molta inconsciència en aquest moment en determinats grups organitzats que el que volen és sortir als mitjans per demostrar el no sabem què. Hi ha una tendència de cultura gens favorable al sector productiu agrícola i ramader d'aquest país i és evident que al darrere d'aquests grups hi deu haver algun lobby que li deu interessar que aquesta gent faci aquest tipus d'acció. Llavors, jo crec que en aquests moments aquests extrems són dolents per tots i, evidentment, el que s'ha de fer és castigar durament amb aquests grups, torno a repetir, organitzats, i que amb premeditació el que fan és causar problemes a les explotacions ramaderes d'aquest país.
Roque espera que la sentència contra els autors de l'ocupació de la granja sigui exemplar i dura, assegurat, perquè no es tornin a repetir uns fets com els d'aquest cap de setmana.
L'exalcalde d'Alfara s'ha escudat avui en el Tribunal Constitucional per defensar els temptejos turístics amb braus al municipi. Josep Mas estava citat aquest matí a declarar davant del jutjat número 5 de Tortosa com a investigat per prevaricació en autoritzar aquests espectacles malgrat la prohibició judicial. La querella la va interposar el torero tarragoní Rubén Marín. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Continua la polèmica entorn a la ramaderia Mur d'Alfara de Carles, que des de fa uns anys s'ha reinventat obrint les portes a turistes en una activitat que el torero tarragoní Rubén Marín denuncia que li han copiat. Aquest dimecres, nou episodi, l'exalcalde d'Alfara de Carles, Josep Mas, ha declarat al jutjat de Tortosa després que s'admetés a tràmit una querella de Marín per prevaricació. Marín demana que la ramaderia deixi d'organitzar espectacles taurins per turistes emparats en una llicència municipal, tot i que un jutjat de Barcelona va declarar el 2015 il·legal aquesta pràctica. Escoltem-lo.
Jo tinc tots els informes dels tècnics conforme no hi prevaricat, en el cas, i per tant, el que han fet és presentar la documentació. És una activitat de la ganaderia en què simplement obrin portes per a que pugui veure la gent, però és una activitat de la ganaderia.
Aquest dimecres també havia de declarar la propietària de la ramaderia, Àngela Mur, que ha alegat que estava citada en un altre procediment.
En cultura, el Cinemón de Lleida permetrà als assistents en aquesta edició veure com és la vida en un camp de refugiats a través de la realitat virtual. El drama de les persones refugiades centrarà enguany la 14a edició del cicle de cinema solidari de la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El cicle de cinema solidari de Lleida se celebra aquest divendres i dissabte i comptarà amb mitja dotzena d'actes entre projeccions i accions de conscienciació. La regidora d'Educació, Drets, Feminisme i Cooperació de la Paeria, Sandra Castro, ha destacat que en aquests moments hi ha més de 70 milions de persones refugiades i desplaçades arreu del món. Això les ha portat en molts casos a viure en situacions de pobresa, fam, manca d'aigua i desigualtat. És per aquest motiu que enguany s'ha triat el drama dels refugiats com a temàtica del certament. I en aquest context, Castro ha fet una especial incidència en la situació que viuen els nens refugiats.
La meitat d'infants refugiats no van a l'escola, per tant, drets tan bàsics com són el dret a l'educació, el fet de poder aprendre a llegir o escriure no estan al seu abast.
En el marc del Cinemón es projectaran els documentals La niña bonita i El loco del desierto i els llargmetratges Intocable i Un viaje de 10 metros. Abans de les projeccions es muntarà un refugi d'emergència per mostrar als assistents la vida en un camp de refugiats a través d'ulleres de realitat virtual.
Torna en posta una nova edició del Delta Chamber Music Festival del 2 al 4 d'agost. Enguany, el certamen internacional de música de cambra arriba a la quarta edició i comptarà amb més de 15 músics, entre els quals n'hi haurà de primer nivell europeu i diversos músics abrencs. En Posta Ràdio, Manel Ramon, bona tarda.
Un festival de música que en aquesta ocasió porta el nom d'Exòtic, volent reflexar la varietat de països que fan música i que ofereixen un conglomerat musical procedent de diferents països, fent referència a la migració, ja que molts músics estan exercint la seva feina a d'altres llocs del món. També destaca l'actuació a l'Església Nova de la Ràpita del quartet de saxos guanyadors del concurs internacional de l'any passat, el Kevin Art Ensemble. El festival s'ha ret 90 emissores d'arreu del món en diferit i en directe, un fet que dona prestigi al festival i que posa en posta el mapa cultural europeu, com deia la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí.
Jo crec que com a Ajuntament ens hem de sentir molt orgullosos de poder tindre aquest festival, que tot i que encara és jove, perquè estem a la quarta edició, però crec que té molt de camí per recórrer i estem ja ficant-nos dins del mapa, ja no dic de Catalunya, sinó europeu.
Aquesta quarta edició també comptarà amb activitats paral·leles als concerts, com el workshop de creativitat a càrrec de l'Aia Messeguer, un curs de deixí o degustacions gastronòmiques del xef ampostí Javi Montañés.
Música. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Federació Espanyola de Futbol ha decidit finalment baixar el Reus de segona divisió B a tercera per no presentar els avals requerits. Ens ho explica en David Fernández des de la Nova Ràdio. David, bona tarda.
Hola, bona tarda. Igual com els altres clubs que han de competir a segona B, la Federació Espanyola va demanar al Club de Futbol Reus diferents avals que s'havien de satisfer abans del passat dimecres 10 de juliol. Precisament aquell mateix dia, l'administrador concursal del Club Roig-i-Negre va demanar a la Federació allargar el termini una setmana per poder aportar tota la documentació requerida. Aquest matí s'ha complert el temps concedit i han constatat que el Reus no havia presentat els esmentats avals. La Federació, seguint el seu reglament, ha decidit no acceptar els reusencs a la segona divisió B i que hagin de baixar una categoria. Per tant, si finalment s'aconsegueix formar equip, es competirà a tercera divisió. La mesura també afecta el filial, el Reus B, el qual no podrà competir a tercera, ja que la Federació ha decretat també que baixi una categoria. Això significa que, si juguen, ho faran a Primera Catalana.
La Federació Catalana de Futbol ha comunicat que no es troba en disposició d'establir els efectes de la decisió de la Federació Espanyola sobre el grup 5 de la tercera, així com en les categories territorials del futbol català, i no es pronunciarà fins que la Federació Espanyola determini com quedarà coberta la vacant de segona B.
Ona Carbonell aconsegueix una nova medalla al Mundial de Natació de Corea del Sud.
La barcelonina Ona Carbonell ha guanyat avui la medalla de plata en l'exercici de solo lliure. L'or ha estat per la russa Svetlana Romashina. És la tercera medalla de Carbonell i de la delegació espanyola en aquest Mundial. D'aquesta manera, Carbonell suma la seva 23a medalla mundialista i amplia la marca com a nedadora amb més medalles en la història dels Mundials.
Gran collita de medalles del Club Natació Terrassa, el Trofeu Ciutat de Mataró i el Campionat de Catalunya Júnior.
El Terrassa ha aconseguit 32 medalles entre les dues competicions. El Trofeu Ciutat de Mataró, última prova del circuit català, cal destacar les victòries de Cristina García Kirichenko i d'Evelyn Álvarez, els 200 esquena i els 200 braça, respectivament. El Campionat de Catalunya Júnior, celebrat també a les instal·lacions del Club Natació Mataró, la delegació agarenca va penjar-se 6 medalles d'or.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Eli Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Trec el cap per la finestra del baró. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Farem una pensió. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, dius, al segon pis. Que tot anirà bé.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La delegada del govern, Teresa Cunillera, assegura que l'Estat donarà explicacions al Congrés sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils, després que avui s'hagi conegut que el CNI controlava els mòbils dels terroristes fins a 5 dies abans dels atacs. Montse Manent.
Mentrestant, l'assessor de les víctimes del 17A, Robert Manrique, reclama en declaracions a la xarxa que reconegui els afectats de l'explosió d'Alcanar com a víctimes de terrorisme, mentre l'alcalde del municipi, Joan Roig, exigeix que es tracti la deflagració com un atemptat terrorista.
Com pot ser que n'hi hagi 29 persones reconegudes com a ferides físiques per l'atemptat i que, en canvi, no se'ls reconegui com a víctimes d'un atemptat? Perquè el que està dient Fiscalia és que el del Canar no és un atemptador terrorista. Home, no fotem.
La pregunta és ben senzilla. Què hi feien aquelles quantitats d'explosius utilitzats en altres atemptats terroristes, totes concentrades dins d'una casa, en membres de la cúpula i el cervell de l'atemptat terrorista de Barcelona?
El PSC tornarà a presidir el Consell Comarcal del Vallès Occidental gràcies a un pacte amb Junts per Catalunya i els Comuns.
L'acord a què han arribat les tres formacions dona de nou la presidència als socialistes. Tot apunta a l'alcalde de Castellà del Vallès, Ignasi Jiménez, per repetir el capdavant de l'ENS en el que seria un segon mandat consecutiu.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
En el text de l'acord, les tres formacions valoren la tasca feta per l'ENS comarcal els darrers anys i es comprometen a basar la seva actuació en la concertació, la pluralitat i l'equilibri territorial. Com a prioritats del pròxim mandat destaquen el benestar de la ciutadania, el suport als ajuntaments de la comarca, actuar a partir de criteris de transparència, ètica i equitat i tenir com a horitzó els objectius de desenvolupament sostenibles aprovats per les Nacions Unides.
El govern demana responsabilitat al volant i evitar conductes homicides a la carretera. Gairebé el 55% dels morts el 2018 corresponen a accidents en cap de setmana.
Les autoritats adverteixen que a l'estiu hi ha més relaxació i més consum de drogues que poden ser mortals. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat responsabilitat individual al volant.
Hem d'apel·lar i apel·lem i apel·lo directament a la responsabilitat dels conductors i conductores quan agafen un vehicle. No només està en joc la seva vida, està en joc la vida dels altres, també.
L'exalcalde d'Alfara de Carles s'ha escudat avui en el Constitucional per defensar els tantejos turístics amb braus al municipi.
Josep Mas estava citat aquest matí a declarar davant el jutjat número 5 de Tortosa com a investigat per prevaricació en autoritzar aquests espectacles malgrat la prohibició judicial.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Continua la polèmica entorn a la ramaderia Mur d'Alfara de Carles, que des de fa uns anys s'ha reinventat obrint les portes a turistes en una activitat que el torero tarragoní Rubén Marín denuncia que li han copiat. Aquest dimecres, nou episodi, l'exalcalde d'Alfara de Carles, Josep Mas, ha declarat als jutjats de Tortosa després que s'admetés a tràmit una querella de Marín per prevaricació. Marín demana que la ramaderia deixi d'organitzar espectacles taurins per turistes emparats en una llicència municipal, tot i que un jutjat de Barcelona va declarar el 2015 il·legal aquesta pràctica.
El Cinemón de Lleida permetrà als assistents en aquesta hora com és la vida en un camp de refugiats a través de la realitat virtual.
El drama de les persones refugiades centrarà enguany la 14a edició del cicle de cinema solidari de la capital del Segrià.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El cicle de cinema solidari de Lleida se celebra aquest divendres i dissabte i comptarà amb mitja dotzena d'actes entre projeccions i accions de conscienciació. La regidora d'Educació, Drets, Feminisme i Cooperació de la Paeria, Sandra Castro, ha destacat que en aquests moments hi ha més de 70 milions de persones refugiades i desplaçades arreu del món. Això les ha portat en molts casos a viure en situacions de pobresa, fam, manca d'aigua i desigualtat. És per aquest motiu que enguany s'ha triat el drama dels refugiats com a temàtica del certamen.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu, bona tarda.
Bona tarda, s'espera una tarda en conjunt variable arreu del país, amb núvols més abundants, sobretot a la meitat nord del país. Avui, al matí, ja ha arrencat amb alguna precipitació cap a Ponent, de cara al migdia també algun ruixat a punts del Pirineu, però sembla que durant la segona meitat de la jornada es reactivaran les precipitacions. Començarien per zones de muntanya del Pirineu, Prepirineu, i que a mesura que avanci la tarda i de cara al vespre aniran avançant de nord cap a sud, i també podran afectar punts de la depressió central, alguna zona de l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, i fins i tot de cara al dia puntualment podien sortir per la costa entre el litoral central i sud de la Costa Brava. També cap a les Terres de l'Ebre, cap al Massís dels Ports, podria descarregar algun ruixat. Atenció, perquè aquestes tempestes de cara a la tarda poden ser localment fortes i anar acompanyades de cops forts de vent i inclús també puntualment de calamar-se o alguna pedregada. Avui les temperatures es quedaran sense grans canvis. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista després de xocar amb un cotxe a la C-254, al Gironès. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs molta prudència amb aquesta pluja que cau en diversos punts d'aquesta xarxa viària catalana. Pel que fa a les vies més properes a Barcelona, continuen força carregades les rondes de la capital catalana, aquesta ronda de dalt, sobretot en sentit Besòs, la ronda litoral, de fet, en tots dos sentits de la marxa. A més, també continuen les retencions al darrer quilòmetre, quilòmetre i mig de la pota nord de B20, des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes, o a la C58, trams aturades entre Terrassa, Sabadell, Sant Quirze, Badia, en totes dues direccions. A la P7 els vehicles s'aturen, ara sobretot entre Cerdanyola, Barberà, en sentit nord, en sentit Girona, o també ho fan a la C59, un parell de quilòmetres a Palau-Solità i Plegamans, direcció nord. Acabem, per exemple, amb la C-17, on també hi ha aturades d'un parell de quilòmetres a Centelles, en sentit nord, en sentit vic. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenúria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Oui, celle pour qui je respire.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flores en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix el somni d'una nit d'estiu amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com. A més a mi que junta fet, jo
que m'haig de sufotre poc. Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que l'executiu central donarà explicacions al Congrés sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils. Es tracta de la primera reacció d'un representant de l'Estat des que el diari Público va començar a informar sobre la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll. Justament, l'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme, Robert Manrique, ha criticat des de la xarxa que la Fiscalia consideri que l'explosió d'Alcanar, on els terroristes amagatzemaven explosius, va ser un accident i no un acte terrorista.
Si aquesta tesi es manté, els veïns ferits es quedarien sense indemnitzacions. L'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme, Robert Manrique, ha expressat la seva indignació.
Com pot ser que n'hi hagi 29 persones reconegudes com a ferides físiques per l'atemptat i que, en canvi, no se'ls reconegui com a víctimes d'un atemptat? Perquè el que està dient Fiscalia és que lo del Canar no és un atemptat terrorista. Home, no fotem. Així estava el líder de la cèl·lula que estava organitzant totes les bestieses que estaven preparades contra objectius catalans. Si estan ferits amb l'auto de processament com a víctimes, perquè encara no han rebut cap tipus d'indemnització. Fins i tot se'ls estan denegant els ajuts a nivell psicològic.
En la mateixa línia es pronuncia l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, que veu incomprensible que la Fiscalia no consideri l'explosió a la Casa Xalet d'aquest municipi com a atemptat terrorista. Roig considera més un escàndol gravíssim les informacions conegudes fins ara al voltant del 17 d'agost. Ràdio Alcanar, Míriam Gavaldà.
Roig ha indicat que aquesta decisió deixa els veïns i veïnes desprotegits a l'hora de demanar les indemnitzacions corresponents i recorda que el xalet és on la cèl·lula jihadista de Ripoll preparava els explosius per als atemptats i on hi va haver dos de les defragacions que van causar la mort del cervell de l'operació, Abdelbaki Assati.
Penso que això és una equivocació, molta falta de rigor per part de la Fiscalia considerar que aquí al municipi d'Alcanar no hi va haver un atemptat terrorista, sinó la pregunta és ben senzilla: què hi feien aquelles quantitats d'explosius utilitzats en altres atemptats terroristes, totes concentrades dins d'una casa, en membres de la cúpula i el cervell de l'atemptat terrorista de Barcelona? Si això no forma part del mateix atemptat, que m'expliquen a mi què és el que està passant.
Roig ha exigit responsabilitats i ha criticat el silenci intolerable del govern espanyol, així com la manca de respecte cap a les víctimes i la ciutadania.
Les reclamacions de Manrique i de l'alcalde d'Alcanar arriben el mateix dia que es coneix que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, tenia punxat el telèfon mòbil dels autors dels atemptats de la Rambla i Cambrils fins a 5 dies abans dels fets. És la segona entrega d'aquestes informacions aparegudes al diari Público, en què el rotatiu assegura que els serveis secrets espanyols coneixien tots els moviments dels terroristes. Televisió del Ripollès, Judit Espert.
El diari revela que la prova del seguiment consta en un dels informes reservats que el CNI ha facilitat als investigadors dels atacs terroristes del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Público apunta que les proves demostren que el CNI vigilava de prop tots els moviments dels autors dels atacs. Afegeix que la informació va arribar als investigadors per una relliscada de redacció per part dels serveis secrets. El diari considera poc habitual el tipus de seguiment per ser tan exhaustiu, especialment per tractar-se d'un jove sense antecedents penals. En definitiva, Público afirma que el detallat seguiment a la cèl·lula de Ripoll només s'explica si els serveis secrets comptaven amb Abdelaki Assati com a confident i que el CNI podria haver estat enganyat per l'imam, que no va tenir cap intenció de revelar els seus propis plans.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El PSC tornarà a presidir el Consell Comarcal del Vallès Occidental gràcies a un pacte amb Junts per Catalunya i els Comuns. L'acord a què han arribat les tres formacions dona de nou la presidència als socialistes. Probablement serà l'alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Jiménez, qui repetirà per segon mandat consecutiu al capdavant de l'ENS. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En el text de l'acord, les tres formacions valoren la tasca feta per l'ens comarcal els darrers anys i es comprometen a basar la seva actuació en la concertació, la pluralitat i l'equilibri territorial. Com a prioritat del pròxim mandat, destaquen el benestar de la ciutadania, el suport als ajuntaments de la comarca, actuar a partir de criteris de transparència, ètica i equitat, i tenir com a horitzó els objectius de desenvolupament sostenibles aprovats per les Nacions Unides. Segons el pacte, el PSC ostentarà la presidència de la institució, que segurament recaurà una altra vegada en l'alcalde de Castellar, Ignasi Jiménez. Alhora es crearan dues vicepresidències, una per Junts per Catalunya i una altra per En Comú Guanyem.
El Tribunal Constitucional ha anul·lat la reprovació del rei Felip VI que el ple del Parlament va aprovar l'octubre de 2018. Concretament, ha anul·lat dos punts del text on es condemna el posicionament públic del rei arran del discurs del 3 d'octubre i es demana l'abolició de la monarquia.
El Tribunal considera que aquesta declaració és inconstitucional, entre d'altres motius, perquè el Parlament no té competències sobre la forma d'estat. El text de la reprovació va ser impulsat per Catalunya en Comú i es va aprovar amb 69 vots a favor i 61 en contra. Els quatre diputats de la CUP es van abstenir perquè la declaració feia apel·lacions al diàleg amb l'Estat espanyol. El president del Parlament, Roger Torrent, ja ha respost a la resolució a través de xarxes, on ha assegurat que la majoria parlamentària continuarà pensant que la monarquia és una institució caduca, digui el que digui l'alt tribunal.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El govern demana responsabilitat individual al volant i evita conductes homicides a la carretera. Gairebé el 55% dels morts 18 corresponen a accidents en cap de setmana i l'estiu concentra el 23% d'aquests accidents. Les autoritats adverteixen que a l'estiu hi ha més relaxació i més consum de drogues que poden ser mortals pel qui condueix i pels altres. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El juliol i l'agost es produeixen el 23% dels accidents de trànsit, però amb un índex molt alt de mortalitat. I sobretot en cap de setmana. Cada cap de setmana de juliol surten de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. La meitat dels conductors morts l'any passat anaven beguts o drogats. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat responsabilitat individual darrere el volant.
I apel·lo directament a la responsabilitat dels conductors i conductores quan agafen un vehicle. No només està en joc la seva vida, està en joc la vida dels altres també. I podíem parlar de conductes homicides a la carretera. Per tant, apel·lem a la responsabilitat de tots i cadascun dels conductors i conductores per aquests mesos d'estiu, però per la conducció en general.
Un terç de les víctimes mortals d'aquest any són majors de 65 anys.
El president del Parlament, Roger Torrent, es reuneix a aquesta hora amb Òscar Camps, fundador de l'ONG Open Arms, a Badalona. La trobada arriba 24 hores després que la cambra anunciés que otorgava la medalla d'or del Parlament a l'activista i també a la capitana del Sea-Watch 3, Carola Raquet. Anem, doncs, cap allà, Ràdio Ciutat de Badalona. Marta Grífols, bona tarda.
Bona tarda, doncs, just ara, i també per una mica per causa de la pluja, que ha acabat aquesta compareixença d'Òscar Camps i de Roger Torrent. Han fet en aquesta compareixença, Camps s'ha mostrat molt agraït pel reconeixement que se li ha fet quan li han atorgat aquesta medalla. Però també ha assegurat que el que necessiten no són premis, sinó que són diners per seguir salvant vides al mar, ja que, com ha comentat ell, l'Astral és un dels vaixells que més gasol gasta i que més inspeccions ha de passar. També ha volgut remarcar i ha estat molt crític amb els diferents presidents dels governs dels diferents països que diuen que miren cap a una altra banda quan hi ha aquest problema ara mateix al mar. I ja, finalment, li hem pogut preguntar a Òscar Camps quan seguirà la missió i ja ens ha dit que ja, que, és a dir, que avui ell ja ha vingut a Badalona per rebre el president, però que aquesta mateixa matinada sortirà un vaixell des de Lampedusa i que seguiran amb les missions i seguiran rescatant persones del mar.
Doncs gràcies, Marta Grífols, per aquesta darrera hora des de Ràdio Ciutat de Badalona. Més coses. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha proposat una estratègia de fons per donar resposta a l'arribada de menors immigrants. Canviar la llei d'estrangeria per agilitzar l'atorgació de permisos de treball.
Així no s'hauria d'esperar els 3 anys que calen ara per acreditar arrelament. Homrani considera que això afavoriria també la integració laboral dels joves no acompanyats.
A qui se l'ofereix amb 18 o 19 anys un contracte d'un any de duració de jornada completa, que és el que necessites per convertir un permís de residència en un permís de treball inicial? A qui se li ofereix? Ningú. És que ens fem trampes al solitari. Per què no fem, de bon principi, un permís de treball?
El conseller assegura que així s'evitarien aquests impassos temporals que fan que moltes persones quedin vulnerables. A curt termini, la Generalitat obrirà la setmana vinent, de manera temporal, el Centre d'Atenció Immediata per a Joves Migrants. Aquest dispositiu s'ubicarà en un edifici entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
A Tarragona, els treballadors de Vic Iberia s'han concentrat aquest matí davant dels jutjats en suport amb els membres del comitè d'empresa, sancionats per la direcció sense sou i feina durant 28 dies. Avui començava el judici per aquest cas que remunta al 2018 en plena negociació del conveni col·lectiu. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Des de la UGT i Comissions Obreres qualifiquen la sanció de desproporcionada i injustificada i consideren que només busca la repressió de la representació dels treballadors i treballadores. Manel Molina, secretari del sector béns d'equip de la UGT, explica què esperen d'aquest judici.
Doncs nosaltres esperem que el jutge ens doni la raó en el sentit que nosaltres només hem fet representar els treballadors i treballadores de Vic Iberia. No hem fet res més que fer les nostres funcions com representants d'ells.
Finalment, asseguren que no és la primera vegada que des d'aquesta direcció se sanciona representant dels treballadors i consideren que estan patint una persecució per negar-los el dret d'exercir lliurement l'acció sindical.
I a Camarles, al Baix Ebre, segueix la polèmica per l'estat dels comptes de la cooperativa oliverera del municipi després que fos embargada preventivament pel registre de la propietat de Tortosa. Ara el secretari de la cooperativa i l'actual alcalde, Toni, ha assenyalat que estan sanejant els comptes de l'entitat i ha avançat que es plantegen refinançar el deute de més de 100.000 euros amb els bancs. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa, bona tarda.
Bona tarda. Refinançar el deute de la cooperativa oliverera de Camarles. Aquesta és una de les solucions que ha avançat el secretari de l'entitat i actual alcalde del municipi, Toni Navarro, després que el 29 de maig el registre de la propietat de Tortosa fes públic l'embarg preventiu de la finca de la cooperativa reclamant 117.035,58 euros per Hisenda.
Una altra opció que tenim és refinançar el deute
De manera que el tenim al corrent, el deute amb els bancs, però refinançar-ho de tal manera que anem sent més desogats. Pagar tant cada mes, estem pagant sobre els 6.000 euros mensuals.
Per refinançar-lo és necessari que la cooperativa posi al dia els llibres de comptabilitat. Ja fa anys que la tresoreria de l'entitat té mala maror, i és que des del 2014 no es presenten els comptes. Navarro ha assenyalat que estan en mans de l'Auditoria Boada de Tarragona i esperen que es finalitzi el balanç del 2018 enguany. El secretari ha notat que aquesta situació es deu a la manca de pluges.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Agricultura posarà en marxa un protocol d'actuació davant l'assalt a granges privades per vetllar per la bioseguretat del sector ramader i agrícola. És el compromís de la consellera Teresa Jordà després que el sindicat Assaja li hagi traslladat el malestar del sector per accions com la del cap de setmana passat, en la qual unes 160 persones van entrar a una granja de vaques privada per denunciar la indústria i la suposada explotació animal. M1FM, Pere Gilard.
El president d'Assaja Lleida, Pere Roquer, parla de l'opinió dels ramaders i de la necessitat d'actuar legalment en contra d'aquests grups organitzats.
L'opinió del sector és molt fàcil, o sigui, hi ha molta inconsciència en aquest moment en determinats grups organitzats que el que volen és sortir als mitjans per demostrar no sabem què. Hi ha una tendència de cultura gens favorable al sector productiu agrícola i ramader d'aquest país i és evident que al darrere d'aquests grups hi deu haver algun lobby que li deu interessar que aquesta gent faigui aquest tipus d'acció. Llavors, jo crec que en aquests moments aquests extrems són dolents per tots i, evidentment, el que s'ha de fer és castigar durament amb aquests grups, torno a repetir, organitzats, i que amb premeditació el que fan és causar problemes de les explotacions ramaderes d'aquest país.
Roque espera que la sentència contra els autors de l'ocupació de la granja sigui exemplar i dura, assegurat, perquè no es tornin a repetir uns fets com els d'aquest cap de setmana.
L'exalcalde d'Alfara de Carles s'ha escudat avui en el Constitucional per defensar els tantejos turístics amb braus al municipi. Josep Mas estava citat aquest matí a declarar davant del jutge número 5 de Tortosa com a investigat per prevaricació en autoritzar aquests espectacles malgrat la prohibició judicial. La querella la va interposar el torero tarragoní Rubén Marín, Canal 3 de l'Ebre, Susana Casas.
Continua la polèmica entorn a la ramaderia Mur d'Alfara de Carles, que des de fa uns anys s'ha reinventat obrint les portes a turistes en una activitat que el torero tarragoní Rubén Marín denuncia que li han copiat. Aquest dimecres, nou episodi, l'exalcalde d'Alfara de Carles, Josep Mas, ha declarat als jutjats de Tortosa després que s'admetés a tràmit una querella de Marín per prevaricació. Marín demana que la ramaderia deixi d'organitzar espectacles taurins per turistes emparats en una llicència municipal, tot i que un jutjat de Barcelona va declarar el 2015 il·legal aquesta pràctica. Escoltem-lo.
Jo tinc tots els informes dels tècnics conforme no hi prevaricat, en el cas, i per tant, el que han fet és presentar la documentació. És una activitat de la ganaderia en què simplement obrin portes perquè pugui veure la gent, però és una activitat de la ganaderia.
Aquest dimecres també havia de declarar la propietària de la ramaderia, Àngela Mur, que ha al·legat que estava citada en un altre procediment.
En cultura, el Cinemón de Lleida permetrà als assistents en aquesta edició veure com és la vida en un camp de refugiats a través de la realitat virtual. El drama de les persones refugiades centrarà enguany la 14a edició del cicle de cinema solidari de la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El cicle de cinema solidari de Lleida se celebra aquest divendres i dissabte i comptarà amb mitja dotzena d'actes entre projeccions i accions de conscienciació. La regidora d'Educació, Drets, Feminisme i Cooperació de la Paeria, Sandra Castro, ha destacat que en aquests moments hi ha més de 70 milions de persones refugiades i desplaçades arreu del món. Això les ha portat en molts casos a viure en situacions de pobresa, fam, manca d'aigua i desigualtat. És per aquest motiu que enguany s'ha triat el drama dels refugiats com a temàtica del certamen. I en aquest context, Castro ha fet una especial incidència en la situació que viuen els nens refugiats.
La meitat d'infants refugiats no van a l'escola, per tant, drets tan bàsics com són el dret a l'educació, el fet de poder aprendre a llegir o escriure no estan al seu abast.
En el marc del Cinemón es projectaran els documentals La niña bonita i El loco del desierto i els llargmetratges Intocable i Un viaje de 10 metros. Abans de les projeccions es muntarà un refugi d'emergència per mostrar als assistents la vida en un camp de refugiats a través d'ulleres de realitat virtual.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Federació Espanyola de Futbol ha decidit finalment baixar el Reus de segona divisió B a tercera per no presentar els avals requerits. Ens ho explica en David Fernández des de la Nova Ràdio. David, bona tarda.
Hola, bona tarda. Igual com els altres clubs que han de competir a segona B, la Federació Espanyola va demanar al Club de Futbol Reus diferents avals que s'havien de satisfer abans del passat dimecres 10 de juliol. Precisament aquell mateix dia, l'administrador concursal del Club Roginegre va demanar a la Federació allargar el termini una setmana per poder aportar tota la documentació requerida. Aquest matí s'ha complert el temps concedit i han constatat que el Reus no havia presentat els esmentats avals. La Federació, seguint el seu reglament, ha decidit no acceptar els reusencs a la segona divisió B i que hagin de baixar una categoria. Per tant, si finalment s'aconsegueix formar equip, es competirà a tercera divisió. La mesura també afecta el filial, el Reus B, el qual no podrà competir a tercera, ja que la Federació ha decretat també que baixi una categoria. Això significa que, si juguen, ho faran a Primera Catalana.
La Federació Catalana de Futbol ha comunicat que no es troba en disposició d'establir els efectes de la decisió de la Federació Espanyola sobre el grup 5 de tercera, així com en les categories territorials del futbol català. I no es pronunciaran fins que la Federació Espanyola determini com quedarà coberta la vacant de segona B.
El Club Bàsquet Tarragona ja sap quins seran els seus rivals a la Lliga EVA.
El conjunt blau, que ja sap quin serà el seu calendari, començarà en terres badaloneses.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
El Club Bàsquet Tarragona ja coneix els seus rivals per tornar a intentar el camí cap a la LEP Plata. El conjunt tarragoní, a l'espera d'iniciar-se la nova temporada, ha quedat enquadrat amb els altres dos equips tarragonins que participen a la Lliga EVA. Els de Berni Álvarez començaran la temporada el cap de setmana del 22 de setembre, nit de les festes de Santa Tecla, a Terres Badaloneses, equip que ha aconseguit l'ascens de Copa Catalunya aquesta temporada. Una setmana més tard, el conjunt blau s'estrenarà al pavelló del Serrallo contra el Barberà Team. Els derbis es produiran quasi de manera consecutiva. Els tarragonins rebran primer el Baix i dues setmanes més tard el Salou a la primera volta en les jornades 9 i 11, respectivament. La lliga regular acabarà al Parc Esportiu amb la visita al Club Bàsquet Cornellà.
En bàsquet, el Cadí La Seu ha anunciat la incorporació de la pivot Lucila Pascual.
Té una àmplia experiència a la lliga femenina després de passar pel Manfilter, el Lleó, el Salamanca, el Conca i el Guernica.
El vòlei Sant Cugat debutarà a la Lliga Iberdrola a Menorca el 12 d'octubre.
El conjunt de Sant Cugat del Vallès iniciarà la quarta temporada a la categoria d'or del voleibol femení i ho farà a la pista de la Barca Menorca, on juga la santcugatenca Maria Sanchís. El primer maig a Valldoreix serà el 19 d'octubre davant el Socuellamós i el darrer partit de la temporada a la pista del Logronyo el 21 de març.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Atenció a les caramboles de la vida. Saratxo és un petit poble d'Àlaba de menys de 100 habitants. Però un dels seus veïns, Diego Pérez, va fer fortuna a Cuba gràcies a una fàbrica de llumins. L'empresa anava com una seda i el seu principal mal de cap era el tarambana de fill que havia tingut allà a Cuba, més preocupat per les flassades alienes cap al fòsfor. Així que Diego Pérez va decidir que l'única solució era un canvi d'aires pel seu fill tronera. Potser perquè el seu soci a la companyia de llumins era un empordanès, Pere Coll Rigau, va decidir enviar el fill cap a la terra de la tramuntana. I el jove es va centrar tant fins al punt de casar-se amb una noia de la Bisbal i construir-li una torre gràcies a l'herència del pare. Aquest edifici es coneix com la Torre Maria, el nom de la noia, i avui dia acull equipaments municipals, com ara l'oficina de turisme. Però un cop els seus jardins són la seu de la festa que el senyor Diego Pérez de Saratxo tant volia evitar al seu fill. Benvinguts al 7è Festival Internacional de Torre Maria. Yes! Aquest juliol té 5 dimecres i aquestes són les 5 festes que comprenen el programa del festival. concert cada dimecres a Torre Maria amb artistes tan diversos com l'argentina Sofia Viola i el ganès Ayune Sule, a qui escoltem de fons. Entrada gratuïta amb aportació voluntària i la possibilitat de sopar a la fresca són els trets d'identitat d'aquest festival bisbalenc. Setè Festival Internacional de Torre Maria a la Bisbal d'Empordà. Més informació al web municipal labisbal.cat.
Sabies que...
Treballa la nit en greixa, i no és perquè es menja més, sinó perquè s'altera el ritme circadià. Les persones estem programades per dormir quan no hi ha llum i menjar de dia. El treball durant la nit, doncs, interromp la son i trenca el cicle fisiològic. Això, alhora, provoca una disminució de la despesa energètica diària total. En conseqüència, el dèficit d'hores de son també engreixa. Aquest paper rellevant de la son en el metabolisme energètic fa que el no dormir mengem més, com un mecanisme fisiològic d'adaptació per mantenir la vigília.
És única. No s'assembla
a cap altra. La xarxa de comunicació local.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.